Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Detenen tres homes acusats d'una agressió sexual en grup a una dona en un pis del carrer Numància, al barri de les Corts de Barcelona. Tots tres estan en dependències policials pendents de passar a disposició judicial. Carles Puigdemont suspèn les negociacions polítiques sectorials amb el PSOE, inclosos els pressupostos, i demana una reunió urgent a Suïssa amb el mediador. El líder de Junts insta Pedro Sánchez a convocar eleccions si constata que perdu la majoria. El PP recupera terreny i retalla distàncies amb el PSOE en plena tempesta política per les acusacions de corrupció a l'entorn de Sánchez. És el que diu l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions espanyoles, però amb el PP més a prop i amb els independentistes que guanyarien pes. El Gabinet de Seguretat d'Israel està reunit per ratificar l'acord del Dolfoc a Gaza i el govern l'avalarà previsiblement demà. Segons Netanyahu, Hamas alliberarà els primers hostatges diumenge a canvi de presos palestins. Des de l'anunci de la treva, l'exèrcit d'Israel ha matat més de 100 persones a la franja. Cada setmana es tramiten a Catalunya 4 baixes laborals per regles doloroses. Són més de 300 en un any i mig, quan va entrar en vigor la nova llei de l'avortament espanyola. Els experts creuen que són poques i ho atribueixen a l'estigma social i als tractaments hormonals. Una part de les instal·lacions de l'antiga mina de potassa de Sallent es convertirà en una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques, la primera a Catalunya. L'empresa propietària de la mina, la multinacional ICL, i un soci xinès invertiran 285 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona absol l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i els seus 5 col·laboradors pel cas de la instal·lació d'unes antenes de telefonia sense llicència. La sentència conclou que no hi ha indicis de prevaricació, com reclamava la Fiscalia, que li demanava 2 anys i 10 mesos de presó. La pel·lícula El 47 ha situat el barri de Torre Baró de Barcelona al mapa i, segons l'Associació de Veïns, els està ajudant a desencallar negociacions que tenien obertes des de feia anys amb l'Ajuntament. Altres veïns, però, es confessen decebuts i asseguren que s'esperaven un canvi més radical al barri arran de la pel·lícula. I Dani de la Horta, director de l'èxit de Casa en Flames, treballa en una nova sitcom per 3Cat, que es dirà La Casa Nostra. Serà una comèdia romàntica sobre la convivència de pares, fills i amics sota un mateix sostre. Als esports.
L'Espanyol obre aquest vespre la 20a jornada de Lliga, rebent a casa el Valladolid, rival directe en la lluita per evitar el descens. El davanter Roberto Fernández, fitxat fa poc, ja ha estat inscrit a la Lliga i podria entrar a la convocatòria. En bàsquet, el Barça torna a tenir aquest vespre partit de l'Eurolliga. Rep al Palau l'Anadolu Efes Turc a partir de 3:15. A l'Open d'Austràlia de tennis, Paula Badosa s'ha classificat pels 8ens de final després de guanyar l'ucraïnesa Kostiuk i s'ha acabat el Dakar 2025. El pilot de motos català de més 19 anys, Edgar Canet, s'ha proclamat campió de la categoria de Rally 2 i ha estat 8è a la general absoluta.
I pel que fa al temps, aquesta tarda només s'esperen alguns núvols a la façana litoral, però amb el domini de les clarianes. Cel serè a l'interior, amb ambient de ple hivern, tot i que les temperatures podran pujar lleugerament. El temporal de mar i el vent a la costa aniran afluixant amb el pas de les hores. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, aquest Catalunya al dia pendents d'una notícia que hem sabut fa poca estona, la detenció de 3 persones presumptament relacionades amb una violació grupal en un pis del barri de les Corts de Barcelona. Va passar dilluns al matí, segons ha avançat el periòdico, i els detinguts estan sota custòdia policial mentre els Mossos fan les investigacions. Anirem al Bages, on avui s'ha anunciat la intenció de la multinacional ICL, la xinesa Dynanomic, d'invertir a Sallent 285 milions d'euros per crear una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques, que s'ubicaria a les antigues instal·lacions mineres d'ICL a Sallent, que van tancar l'any 2000. El govern assegura que el projecte encaixa en la categoria de plans estratègics, com per exemple el de l'empresa coreana Lotte, a Mont-roig del Camp. Celebrarem els 15 anys de la inauguració de l'aeroport d'Alguaire, el primer construït pel govern de la Generalitat, fent repàs de com va néixer per atendre aviació comercial i com ha acabat sent sobretot una instal·lació d'àmbit industrial i aeroespacial. També serem a l'estació de Vallter, al Ripollès, que avui celebra no 15, sinó 50 anys d'existència. El futur requereix una nova inversió a les instal·lacions, però al Catalunya al Dia també farem memòria de qui van ser els dos somiadors que van creure en l'estació als seus inicis i els riscos que van assumir. I a les portes de la celebració demà de la cerimònia d'entrega dels Premis Gaudí del Cinema Català, i abans de veure si finalment el 47 arrasa o no amb els guardons, hem fet un exercici per saber més coses de Torre Baró, barri on passa la història de la cinta i que molta gent de Barcelona mateix desconeix absolutament. I també voldrem saber si arran del film de Marcelo Arena han notat un augment de visitants curiosos. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com us deia, els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes suposadament relacionats en una agressió sexual en grup a una noia d'uns 20 anys en un pis del carrer Numància, al barri de les Corts de Barcelona. Segons informa el periòdico, la víctima va denunciar els fets ahir. Els detinguts, que tenen entre 18 i 22 anys, encara són en dependències policials pendents de passar a disposició judicial perquè els prenguin declaració. La noia hauria explicat que va accedir a anar voluntàriament al pis amb un dels tres homes, però que allà es va trobar amb la intervenció violenta de tots tres. Dit això, explicada aquesta última hora, que hem sabut l'última hora aquí al Catalunya al Dia, ens n'anem ara cap al Bages. Com us deia, la multinacional ICL preveu invertir amb un soci xinès 285 milions d'euros a Sallent, al Bages, per construir la primera fàbrica de càtodes de Catalunya, que és un càtode, és un dels components essencials per fer bateries elèctriques. La planta es vol construir aprofitant les instal·lacions de l'antiga mina de potassa de Sallent, que va tancar ara fa 5 anys. A Natia Dell, tant el govern com el territori ho veuen com una oportunitat estratègica i per crear ocupació, oi?
Exacte, Marta, bon dia. Tal com ha expressat el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
Qualsevol inversió a Catalunya, i més si és d'aquesta magnitud, 285 milions, és molt important. Això aporta llocs de treball i, sobretot, el que vull destacar és que són de qualitat, perquè és perquè es puguin construir aquests càtodes per les bateries i les bateries comencen a ser un element indispensable.
El govern considera el projecte estratègic i això pot agilitzar els tràmits. També ha celebrat la inversió el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández.
És un èxit, un pas endavant també per la reindustrialització, la creació de llocs de treball del Bages i que es segueixi convertint en un pol d'atracció per a aquesta nova indústria verda i sostenible.
I també hem preguntat a un expert en la matèria, l'Àngel Quadres, professor de la UPC, quina importància té una planta com aquesta, i ens ha dit això en declaracions d'aquesta emissora.
Amb la transició energètica que hem de patir en els propers anys, l'energia tendirà a electrificar-se, necessitarem molta electricitat, que segurament haurà de venir amb energies renovables, i aleshores caldrà emmagatzemar-la. I la manera més pràctica d'emmagatzemar energia actualment, de moment, encara són les bateries, i sobretot si són per mobilitat. Per tant, disposar de bateries és molt important, i si les podem produir a Catalunya, doncs més important, bàsicament, perquè si no les produïm a Catalunya vindran de fora i les necessitem.
I és que ara mateix la Xina controla a nivell mundial la matèria, la producció i els coneixements sobre bateries elèctriques. Si la planta a Sallent tira endavant, Catalunya es podria convertir en tota una referència a Europa en la fabricació d'aquests components de bateries per a cotxes elèctrics i dispositius electrònics.
Gràcies, Nati. Sovint hem parlat dels problemes que tenen per trobar allotjament a un preu raonable els treballadors que van a fer la temporada d'estiu, ja sigui al Pirineu o a la costa, i també els que fan la temporada de neu. A Tossa de Mar també ho saben prou bé, els falta personal, i el sector turístic ha acordat agafar el toro per les banyes i pagar directament el lloguer de les persones que contractin per la campanya d'estiu. Anem a Girona. Fèlix Martín, com ho faran i a partir de quan?
Hola, bon dia. Doncs començaran habilitant dos edificis en desús a Tossa, un antic hotel i un bloc d'habitatges, per fer-hi apartaments amb habitacions i espais compartits. Voldrien començar aquest any, però el president de l'Associació d'Hostaleria de Tossa, Francesc Zuquitelo, reconeix al Catalunya al Dia que serà massa just. els falta mà d'obra, i d'aquí aquesta iniciativa que, segons ell, no han fet a cap altre lloc.
No ens consta. Primer municipi del litoral que ha pres aquesta iniciativa. Jo crec que serà el 26, és a dir, un cop tinguem tancada la negociació amb l'administració, un cop tinguem l'acord amb els propietaris, un cop tinguem l'acord amb els gestors i amb els empresaris del sector, hem de tenir clar, doncs, si un establiment necessita col·locar 20 treballadors, 30 treballadors, bueno, anem a dimensionar-ho, anem a buscar una realitat perquè aquí no es faci una crida perquè no hi hagi espai per tothom.
Han fet números, han fet un estudi i han establert que el cost de l'allotjament serà d'entre 17,50 i 20 euros per persona i dia. Això vol dir un màxim d'uns 600 euros al mes. Els empresaris assumiran directament aquesta despesa mentre duri el contracte.
De 6 a 8 mesos, i que qui haurà de fer la liquidació del cost és l'empresari. L'objectiu és que no ho pagui el treballador, que ho pagui l'empresari. I el que pagarà són els impostos que ja paga ara, l'IRPF, les retencions, etc.
Cada any, d'abril a octubre, el sector turístic de Tossa de Mar contracta per treballar-hi entre 1.500 i 1.800 persones.
Fèlix, també des de l'Ajuntament de Tossa s'hi han posat pel mig.
Sí, tot just en el ple d'ahir al vespre es va acordar reclamar a la Generalitat que els torni uns terrenys en desús cedits fa 18 anys. Com que no s'hi ha construït, se'n demana la reversió. A partir d'aquí, l'alcalde de Tossa, Martí Pujols, ha concretat en el ple els possibles usos per al sector turístic.
Entenem que és un gran dèficit que tenim, que tenen els empresaris, ens ho venen a manifestar constantment. A Tossa costa trobar personal i quan troben personal, a més, no, hi ha moltes dificultats per allotjar-ho. Paral·lelament, aquest personal, al buscar-li solucions en pisos compartits, etc., també tensiona el mercat de l'habitatge i, per tant, entenem que si podem fer aquests allotjaments dotacionals en aquesta finca, destensionarem també el mercat d'habitatge i hi haurà una millora de l'oferta d'habitatge a la població.
El mateix alcalde ha anat aquest matí fins a aquest solar amb un notari per aixecar acte que s'ha incomplert l'acord de cessió. Un cop es disposi dels terrenys, es farà un concurs públic per triar l'empresa que ho construeixi i ho gestioni. Evidentment, el president dels hotelers ha aplaudit la iniciativa municipal. Tossa de Mar té 22.000 places hoteleres repartides a parts iguals entre hotels, càmpings i apartaments.
Segons ha pogut saber Catalunya Informació, la Seguretat Social ha tramitat a Catalunya 316 baixes laborals per menstruacions doloroses des que va entrar en vigor la llei espanyola de l'avortament el juny del 2023. Es tracta d'un tipus de regles que són incapacitants i que no permeten fer vida normal. Segons els experts, per sort, són poques. Mònica Mas, per què?
Doncs mira, normalment la majoria de dones que tenen aquest tipus de menstruacions amb dolor incapacitant, nàusees, vòmits o fins i tot desmais, amb un tractament hormonal com el DIU intrauterí, poden fer una vida normal i, per tant, ja no els cal la baixa. Però quan no funciona, es poden acollir a aquesta baixa laboral que la Seguretat Social paga des del primer dia. I tot i això, 316 baixes, com deies, en un any i mig, són poques. La doctora Torrent, que és ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a la CIR de Mollet, ho justifica per l'estigma social i també la vergonya que condicionen les dones.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins, posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
Es calcula que entre el 45 i el 90% de les dones en edat fèrtil tenen regles amb algun tipus de dolor. D'aquestes, un 10% pateixen el que s'anomena dismenorrea secundària, que són aquestes regles doloroses. La doctora Anna Torrent defineix a què ens estem referint.
En la secundària hi ha una causa orgànica per aquest dolor. Són miomes, és endometriosi, adenomiosi, quistes, malaltia inflamatòria pèlvica, encara que la causa més freqüent és endometriosi. La que fa referència a la llei és la dismenorrea secundària que respon a una malaltia orgànica.
I això aboca moltes d'aquestes dones a fer un tractament hormonal, com dèiem, anticonceptiu, per no tenir la regla. L'Anna Bassols n'és un exemple. S'ha vist obligada a prendre's la medicació per tolerar el dolor i no haver de faltar la feina cada mes.
Una cosa és que puguis marxar a casa i se't reconegui, que és un avenç important, però clar, te'n vas a casa i estàs fatal. Jo, per exemple, sóc una dona que comptabilitzaria com a una dona que necessito d'aquests permisos, però en aquests moments de la vida no m'ha quedat una altra de fa més de 2 anys de no gaudir-los, però en contrapartida, doncs no puc ser mare o haig de tenir les conseqüències que té un tractament hormonal tan fort de forma consecutiva, no?
Mònica, per diagnosticar-la i, per tant, tenir la baixa, què s'ha de fer?
Doncs d'acord amb la llei, cal anar al metge de capçalera o al ginecòleg a la sanitat pública, que d'una banda valorarà el tipus de dolor de la menstruació i determinarà si hi ha alguna malaltia orgànica que estigui causant aquest dolor tan discapacitant. La Seguretat Social pagarà, com dèiem, des del primer dia aquesta baixa. La llei orgànica de l'avortament aprovada el febrer del del 2023 recull per primera vegada a la història les baixes per menstruacions doloroses.
En punt, un quart de dues. A aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic en connexió, com sempre, amb la Cele Quintana. Bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, Marta, en general s'està circulant prou bé a aquesta hora, per tant, és un bon moment per sortir a la carretera. Però, per exemple, a la C58, aquí sí que us trobareu retencions ara d'entrada pel nus de la Trinitat cap a Vial, que enllaça amb la Ronda Litoral, en aquesta zona en concret, i la Nacional 340, quilòmetre i mig de retenció a Tarragona, direcció cap al sud. Alerta amb els trams d'obres, que sempre poden incomodar la circulació i alentir la marxa dels vehicles. I pel que fa a les rondes de Barcelona, a banda del que comentàvem, a la Ronda de Dalt també hi ha alguna esquitxa de retenció direcció Trinitat, però de moment es va circulant prou bé. Pel que fa a les víctimes mortals, malauradament avui n'hem de sumar una més. Aquest matí ha mort el conductor d'un turisme després de xocar frontalment amb un camió a la Nacional 2 a Vilassar de Mar, i amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I pel que fa al transport públic, ara no tenim constància d'incidències destacables segons els diferents operadors.
Gràcies, Cèlia. Per cert, que a partir de dilluns, atenció, es complicarà el trànsit a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, anava a dir, i molt. La nit de diumenge a dilluns començarà el primer dels dos talls totals del carrer Urgell, que duraran un any per construir la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
On es farà aquest tall i l'altre, per on es podrà circular?
Sí, aquesta via de pujada al carrer Urgell es tallarà entre Rosselló i Còrsega. Repetim, la nit de diumenge a dilluns. Els 32.000 vehicles al dia que hi passen, bé, doncs es repartiran en dues alternatives. La primera alternativa és pels vehicles que venen del carrer Aragó, que són la majoria. Aquests tindran l'opció de pujar abans, o bé per Aribau o bé per Casanova, cap a Còrsega, i de Còrsega sortir a la Diagonal per l'Avinguda Sarrià. Aquesta és la primera alternativa. N'hi haurà una altra, que serà més pels vehicles que s'incorporen a Urgell pujant ja des de la Ronda de Sant Pau i al Mercat de Sant Antoni. Aquests vehicles hauran de desviar-se pel carrer Rosselló quan es trobin al tall, carrer Rosselló, que en aquest tram canviarà de sentit i aleshores hauran de pujar per Calàbria o Entença, també cap a la Diagonal. Això al tall d'aquest cap de setmana, però n'hi haurà un altre a partir del 23 de febrer, en parlarem més endavant. El carrer Urgell també quedarà tallat, aleshores entre Francesc Macià i el carrer Buenos Aires. Això, però, és en sentit descendent. Tots aquests talls es fan per col·locar la maquinària necessària per construir les noves estacions d'Hospital Clínic i Francesc Macià, que tindrà la prolongació de la línia 8 entre Plaça d'Espanya i Gràcia per connectar les dues línies de ferrocarrils de la Generalitat, la del Vallès i la de Llobregat-Anoia. Serà un recorregut, un cop fet, que es farà en 7 minuts. Per aquesta obra s'hi inverteixen 430 milions. Encara falta, perquè encara, ho veiem. Sí, es calcula que estarà acabada el 2030. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona no amaga doncs l'impacte que tindran ara a curt termini aquestes obres, però es consideren necessàries pel benefici que aportarà al transport públic. Es compta que 19 milions més d'usuaris faran servir aquesta línia.
Doncs ho anirem recordant, perquè ara, si ens hem de memoritzar tots els canvis de carrers amunt i avall, serà complicat. Per tant, d'entrada dilluns farem aquest recordatori.
Ara quedem-nos amb, febrer... amb el de la nit de diumenge a dilluns.
Molt bé, gràcies, Joan. Ens queda el temps, la previsió per avui, també què ha de passar el cap de setmana amb en Jofre Genoé.
Les temperatures més altes a migdia arriben tot just als 13-14 graus a molt estirar en punts del Tarragonès i del Baix Llobregat. L'ambient és fred d'hivern i agreujat també per la presència d'aquest vent marcat de gregal a tota la façana litoral, un vent que hauria d'anar de baixa al llarg de la tarda, progressivament, i, a més, que és el causant d'aquest temporal marítim que es manté a tota la façana litoral. Molta precaució, perquè hi ha avisos d'aquest onatge que supera fàcilment els 2 metres, especialment als dos extrems de la costa. el temporal afluixarà, el marítim també, sobretot ja de cara al vespre i la propera nit. Deixem enrere les precipitacions, tot i que el cel es manté molt tapat a les Terres de l'Ebre, aquí poden mantenir-se alguns núvols baixos, difícilment amb pluja, i també alguns residuals en sectors de la costa, sobretot de la costa nord, però en general les grans clarianes s'imposen amb un ambient una miqueta més assolellat, sobretot a l'interior, on hi ha pocs núvols, i les temperatures podrien remuntar 1 o 2 graus o 3 respecte als valors d'ahir. En general, però, malgrat aquesta petita remuntada, l'ambient és d'hivern i es mantindrà així al llarg del cap de setmana. Un cap de setmana estable, majoritàriament assolellat i només amb franges de núvols que puguin arribar des del mar, afectant sobretot a alguns sectors de la costa, estones, poca cosa. En general, ja sense temporal marítim, amb temperatures una mica més altes, les diurnes sobretot, perquè les glaçades nocturnes es mantindran sobretot a l'interior.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Audiència de Barcelona ha absolt de diversos delictes de prevaricació l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, arran de la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència municipal entre els anys 2012 i 2018. La Fiscalia li demanava 2 anys i 10 mesos de presó. Anem cap a l'Audiència. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diu Maria Núria, la sentència?
La sentència diu clarament que les dues antenes de telefonia mòbil que es van instal·lar al costat de la caserna de la Guàrdia Urbana de Badalona no tenien llicència de l'Ajuntament i, a més, es van ubicar en un lloc on urbanísticament no podien estar-hi. També remarca la sentència que l'alcalde García Albiol no estava al corrent de la il·legalitat de la instal·lació de les antenes. Diuen els magistrats en la seva sentència que les antenes es van instal·lar de manera urgent perquè s'havia de donar solució, s'havia de donar cobertura als veïns que no en tenien. La sentència també absol els altres 3 acusats, un exgerent, un excap de servei i l'arquitecte municipal de Badalona. Tots els acusats han anat aquest matí a primera hora a rebre la sentència en mà a l'Audiència de Barcelona, a la secció 5a. S'ha sentit un sorollós aplaudiment quan han vist que estaven tot absolts. El Viol, que a més de les penes de presó s'enfrontava a 10 anys d'inhabilitació, ha sortit eufòric de l'Audiència de Barcelona, aixecant el dit polze cap amunt i dient als seus col·laboradors que ja estava bé amb la manipulació que s'havia fet d'aquest cas.
De fet, una mica després, ha comparegut davant dels mitjans, assegurant que aquest procés, que ha durat 5 anys, ha sigut molt dur políticament i personalment. El Viol assegura que ha sigut víctima d'un muntatge i d'una gran mentida i ha apuntat al govern directament de Pedro Sánchez. Anem a Badalona, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. García Albiol qualifica de muntatge i de gran mentida la causa que l'ha acabat absolent. Destaca que la sentència recull explícitament que no hi ha ni proves ni indicis per condemnar-lo per prevaricació. Albiol considera que darrere aquesta maniobra es volia batre una peça de caça major. L'alcalde de Badalona apunta als representants del govern espanyol.
He tingut molt clar que aquesta instrucció era un muntatge i una gran mentida, i així com també l'acusació presentada a tan sols 2 mesos de les eleccions municipals. Jo tinc molt clar quin era el veritable motiu, especialment quan la vicepresidenta del govern d'Espanya, María Jesús Montero, sabia el contingut de l'escrit abans que jo mateix.
L'alcalde de Badalona també ha celebrat l'absolució dels altres 3 encausats.
La resta de persones que estaven imputades, jo no sé si alguna s'ha equivocat amb una gestió administrativa. Sí que li puc garantir que no hi havia cap golfo. Podria haver sigut algú una mica més o menys diligent, però ja no hi havia cap golfo perquè estigués sentat al banquillo de l'Audiència Provincial en l'àmbit penal. I, evidentment, me n'alegro moltíssim.
García Albiol també ha assegurat que més endavant farà una valoració en més profunditat d'aquesta sentència i també que es farà una altra valoració, en aquest cas econòmica, del que ha suposat aquest procés de 5 anys per la Caixa Municipal. Albiol ha assegurat que durant aquests 5 anys ho ha passat molt malament, tant políticament com personal, i ha assegurat que en aquest temps no ha llançat la tovallola gràcies a l'equip municipal i a la seva teràpia.
Esquerra confirma que votarà a favor de tramitar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona després que el govern de Jaume Collboni ha incorporat el gruix de les seves propostes. En canvi, les negociacions amb els comuns no avancen, Jordi Corbalan.
Cada vegada sembla més probable que el govern del PSC es veurà obligat a mantenir la pròrroga dels comptes de l'any passat. La líder municipal dels comuns, Janet Sanz, ha qualificat de decebedora la reunió que ha tingut aquest matí amb el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls.
Emplaça l'alcalde directament, el senyor Collboni, que si vol governar, que comenci a arribar a acords.
En canvi, la presidenta del grup municipal d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha anunciat que estan disposats a votar a favor de tramitar els pressupostos.
Donaríem el vot favorable a l'aprovació inicial del pressupost a Barcelona. I aquesta és una constatació que Esquerra torna a marcar el pas, torna a marcar el rumb i l'ambició que es necessita a la nostra ciutat.
Dimecres que ve, la Comissió d'Economia hauria de votar la tramitació dels pressupostos. En cas que no aconsegueixi el suport dels comuns, caldrà veure si el govern municipal es dona més temps per negociar o renuncia a tenir pressupostos i prorroga els del 2024.
La polèmica per com s'escriu el nom del municipi de Cabassers, el Priorat, arriba als tribunals. El grup municipal de Junts ha presentat una demanda al Tribunal Contenciós Administratiu per exigir que l'Ajuntament normalitzi en català la grafia del poble que encara s'escriu en la forma castellana. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De fet, el que es fa anys que dura, però amb aquesta decisió ara s'eleva el pla judicial. Fes-nos, Manel, un resum de com comença tot i on som ara mateix.
Mira, com dius, fa anys que un grup de veïns intenta reclamar aquest canvi. En vam parlar, si recordes, ara fa dos anys aquí al Catalunya al Dia, ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, els impulsors de la normalització i també alguns veïns. En aquests últims anys ha passat de tot, eleccions, reunions, negociacions, però Cabassers es continua escrivint amb CES al final, és a dir, amb la grafia castellana que va imposar el franquisme. Ara, el grup de Junts, a l'oposició, després que el govern municipal d'Esquerra Republicana s'hi hagi negat moltes vegades, al·legant que no és un tema que corri pressa ni que interessi els veïns, ha decidit, davant de tot plegat, presentar una demanda al Tribunal Contenciós de Tarragona. El seu portaveu i impulsor d'aquesta campanya, Carles Prats, diu, vol que sigui un jutge qui faci aplicar la legislació vigent.
Perquè la justícia l'obligui a complir la llei de política lingüística i oficialitzar el nom català del municipi. Hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que diu que la legislació lingüística autonòmica és vinculant pels ens locals i, de fet, és de tota lògica. Si Banyoles no es pot dir Banyoles o Lleida no es pot dir Lérida, Cabassers no es pot dir Cabassers. La llei ha de ser igual per a tots els casos i la de política lingüística és molt clara, dient que els topònims tenen com a única forma oficial la catalana.
El govern d'Esquerra Republicana fa uns mesos es va mostrar disposat a iniciar aquest canvi de la grafia. Recordem que no es demana un canvi del nom del poble, sinó que la grafia, que es normalitzi el català posant al final una doble S, E, R i S. Però després d'una reunió que va tenir amb els veïns, se'n va desdir. L'alcalde ha declinat fer cap declaració ara en aquest procés judicial que s'ha obert.
Doncs ho continuarem seguint. Gràcies, Manel. Fins ara.
Bon dia.
El Vaticà ha intervingut la cúpula de la Congregació de l'Institut del Verb Encarnat, IB, i la seva branca femenina, per denúncies de males praxis en la captació de noves vocacions. L'IB és una congregació ultraconservadora, conservadora, fundada a l'Argentina per un home, per cert, condemnat per abusos sexuals i que va morir ja fa uns anys. Aquest grup és present a Europa i també té seus a Catalunya. En concret, hi ha comunitats a Manresa, Vic i Girona. Doncs bé, TV3 ha pogut parlar amb una dona que va aconseguir fugir de la congregació i familiars d'altres que sí que continuen dins, Marriera.
La Valèria va entrar a la congregació amb només 18 anys després de participar en uns exercicis espirituals amb unes amigues de la parròquia i li ha costat 20 anys poder-ne sortir, com explica TV3.
Jo pedí salir. Y la respuesta siempre es la misma. O sea, tú dijiste que sí una vez, no puedes volver atrás. ¿Cómo dirás ahora no a Dios? Claro, es una infidelidad muy grande.
D'altres famílies han explicat també a TV3 els seus intents per contactar amb filles o germanes que són dins. És el cas de l'Adriana, que va viatjar dels Estats Units fins a Manresa, després que, per sorpresa, va rebre una ubicació de la seva germana que la situava a la parròquia de la Mercè de Manresa. O la història d'un pare que vol recuperar el contacte amb la seva filla.
Viene bajando las escaleras el cura y detrás viene mi hermana. Él se pone para atrás con las manos en cruz para no dejarla salir. Cuando le digo, vámonos, el cura me agarra por los dos brazos y me lanza por el piso.
La meva filla va decidir que marxava el dia després de fer els 18 anys, tot de sorpresa perquè no en sabíem res.
De moment, el Vaticà ha tancat el noviciat que l'IB té a Itàlia durant un període de 3 anys, però si continuen desobeint i idolatrant el fundador, la congregació s'enfronta directament a l'expulsió de l'Església.
I avui el nostre clic del dia és per al dirigent d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha renunciat a l'acte com a regidor del partit a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, segons ha piulat a la xarxa X, la secció local dels Republicans. El comunicat alega que en el context polític actual resulta imprescindible que el portaveu del Congrés pugui dedicar-se exclusivament a les seves responsabilitats a la Cambra Baixa. Gabriel Rufián va encapçalar la llista d'Esquerra de Santa Coloma a les eleccions municipals del 23. La seva candidatura va quedar en segona posició amb el 15% dels vots, molt lluny del PSC, que va aconseguir revalidar la majoria absoluta al consistori amb l'actual consellera d'Interior, Núria Parlon, com a alcaldessa. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'aeroport de Lleida-Alguaire torna a acollir vols d'esquiadors des d'avui, justament el dia que es compleixen 15 anys de la seva inauguració. Concebut inicialment per això, per l'aviació comercial, amb el temps les companyies han deixat d'apostar-hi, però l'aeroport s'ha sabut reconvertir i consolidar en l'àmbit industrial i aeroespacial. Anem cap a Alguaire. Pere Genalvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Feia 2 anys que l'aeroport no acollia vols per esquiadors i ho recupera precisament en un dia d'un aniversari rodó.
Exacte. L'aeroport recupera avui els vols xàrters d'esquiadors, en aquest cas procedents de Polònia, i per anar a esquiar a Andorra. Arribaran durant 6 setmanes, fins a finals de març. Aquesta va ser una de les activitats principals de la infraestructura després que les companyies que hi van operar inicialment, com Vueling o Ryanair, deixessin de fer-ho. El seu director, Antoni Serra, creu que la proximitat amb l'aeroport de Barcelona fa difícil que a Lleida funcioni l'aviació comercial.
Va començar amb la idea de fer un aeroport comercial a igual que tenim a Reus i a Girona, bàsicament, no? Això va durar molt poc, ben bé un parell d'anys va durar, perquè es va veure que tinguent Barcelona al costat, fer vols comercials no funcionava.
En canvi, Alguaire s'ha convertit en un aeroport molt atractiu per a altres sectors.
Com el de la formació, l'industrial, el tecnològic i el de laboratori de proves per l'aviació i l'indústria aeroespacial. L'any 2018 s'hi va instal·lar l'empresa lituana BA Training, que fa formació teòrica i pràctica de pilots. En 3 anys té previst formar-ne 400. Un dels seus responsables, Arnau Martín, destaca els avantatges de l'aeroport de Lleida.
Tenim doncs, l'oportunitat d'operar dins d'aquest aeroport i tenir molta operativa i moltes possibilitats de vol en el mateix aeroport i també per la pròpia ubicació, que tenim la possibilitat d'anar a molts dels aeroports que hi ha al voltant d'Alguaire.
A més, Aeroports de Catalunya està construint una nova residència per allotjar 150 pilots al mateix recinte aeroportuari, que es preveu que estigui enllestida a l'estiu. Un altre dels sectors en creixement a Alguaire és el del manteniment, rehabilitació i desballestament d'aeronaus. Tot plegat fa d'aquest aeroport una infraestructura imprescindible ara mateix a Catalunya. Així ho considera el seu director, Antoni Serra.
Hem vist que és un aeroport que, ostres, si no l'haguéssim tingut, ens haguéssim perdut molta tecnologia i moltes proves de futur per Catalunya, vull dir. Que no sé si s'hagués pogut arribar a fer un aeroport com aquests, però ara realment és molt necessari per lo que és el desenvolupament tecnològic de futur, tant amb l'aviació com l'astronàutica, com amb el que estem veient nosaltres dels canvis que hi ha a l'aviació. Vull dir, és molt important aquest aeroport aquí, per lo que ens ve de futur.
En aquest sentit, l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, ofereix a l'aeroport sòl industrial del municipi per qui pugui desenvolupar part de la seva activitat.
Estem parlant de la disposició de sòl industrial i sol perquè ara se n'anomena de creixement econòmic per a poder donar resposta a totes les necessitats que l'activitat i les expectatives que l'aeroport porten.
Recordem que el primer aeroport construït per la Generalitat va tenir un cost de prop de 100 milions d'euros.
15 anys de l'aeroport de Lleida-Alguaire i 50 de l'estació Vallter 2000. 50 anys celebren. Va començar com un somni de 2 persones que van assumir els riscos d'aixecar de zero l'estació més oriental del Pirineu i s'ha convertit en un motor econòmic per a la zona. Anem cap a l'estació del Ripollès i tenim una unitat mòbil amb en Josep Plazas i la Laia Claret. Ara, Laia, l'estació és de Ferrocarrils de la Generalitat, però la pregunta és, volen renovar-se, oi?
Hola, sí, exacte, Marta, bon dia. Ara mateix a Vallter s'està presentant aquest projecte Vallter 365. La intenció és diversificar i que la zona no només sigui una pista d'esquí, sinó també que es complementi més amb una estació de muntanya en connivencia amb l'espai natural. La intenció és que l'estació només s'hi accedeixi a través d'un telecabina. Aquest sortirà a uns 3 quilòmetres d'aquí baix, del poble de Setcases, i pujarà a Vallter en línia recta. La zona d'aparcament, per tant, aquí peu de pistes, desapareixerà. Es farà un aparcament just on sortirà aquest telecabina, amb una mica més de 400 places, aproximadament, i la resta, unes 400 també, seran al poble de Setcases. Aquí hi sortirà un vehicle llançadora fins on sortir aquest telecabina. És un projecte que s'ha de començar a fer amb un pla especial. Per tant, s'ha d'elaborar un planejament urbanístic amb el consens del territori. Aquest pla també incorpora el desmuntatge de la retirada de 2 telecadires i 3 teleesquís de la pista. Fa uns 2 anys, quan es va començar a parlar d'aquesta iniciativa, s'assegurava que la inversió seria aproximadament d'uns 40 milions d'euros. Però, clar, cal estar pendents de com s'acaba materialitzant aquest planejament urbanístic i què és el que finalment s'acaba fent o no. Pel que fa a terminis, no són definitius, perquè cal estar pendents del pla, però l'objectiu, per ara, és que estigui enllestit entre l'any 2027 i l'any 2028. Aquest és el futur d'unes pistes que van començar, bé, just avui, fa 50 anys, i ho van fer de la mà de 2 persones, en Josep Pujol Aulí, que va morir l'any 2005, amb el seu cosí, en Josep Pujol Martinet, primer director de l'estació.
El senyor Pujol Aulí, el meu cosí, aquest tenia una fàbrica de galetes. Tocava farina, era blanca com la neu. I jo, una confiteria, que també tocava farina i també era blanca com la neu. La nostra afició era esquiar i a partir de l'afició que teníem se'ns va ocórrer, pues, sobretot ell, que era el que tenia més voluntat per empaitar els organismes oficials i per tot.
Els inicis van ser de sang i suor, segons Pujol.
Vallter va fer una societat d'una sèrie d'accionistes no masses amb aportacions de 25.000 pessetes de l'època i vam arribar a replegar la quantitat de 700.000 pessetes. Amb això ens va servir per pagar el projecte de carretera. Uns verdaders aventurers, perquè realment, econòmicament, no teníem diners.
Ara aquest projecte s'ha convertit en tot un puntal de la comarca que aporta un benefici econòmic important, segons Enric Serra, l'actual director.
Fixeu-vos si va ser important el fet de crear una estació d'esquí que Vallter, per la vall de Camprodon, és entre un 10 i un 12% del PIB. I en època forta d'hivern, amb neu, desembre, gener i febrer, pot arribar a ser hasta un 19%.
En aquests moments estan explicant aquest nou futur d'aquesta estació amb aquesta intenció que sigui una estació de muntanya on, a més, també s'hi pugui esquiar.
La gran fira de l'oli verge extra de Catalunya ja està en marxa a les Borges Blanques, a les Garrigues, amb la participació de 37 productors d'arreu del país. Els visitants hi trobaran les garrafes, en general, més barates, tot i que la collita d'enguany ha tornat a ser molt baixa per culpa de la sequera. A les Borges hi tenim una altra unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, quins són els números de la fira? Bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira, per qui li pugui interessar, els preus han baixat de mitjana entre un 10 i un 15%. Estem parlant que una garrafa de 5 litres l'any passat es venia a uns 50 euros i aquest any la trobem entre 38 i 45. I la raó ens l'explicava Jordi Sanauja de la cooperativa d'Arbeca i Rosa Batalla de la Borgenca.
L'any passat estava, diguéssim, a uns preus desorbitats. Aquest any ens anem regularitzant i el que hem de fer és ajustar-nos al preu del mercat. Però, en qualsevol cas, el que ens marca la tendència és el preu, bàsicament, de l'oli d'Andalusia, que n'hi ha molt.
Han baixat una mica perquè Andalusia està apretant que n'hi ha. L'any passat està a 50. I aquest any està l'oferta, bueno, està a 45, ja estem a 43.
Una baixada de preus que pot animar les vendes, segons el president de la cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull.
Jo crec que sí, perquè al final el públic té ganes de comprar aquest oli. El que passa és que aquests preus prohibitius que hi havia l'any passat impedia que aquest consum creixés. I enguany jo crec que nosaltres aquí a la cooperativa esperem vendre molt oli, evidentment.
També hem aprofitat per parlar amb alguns dels primers visitants.
No són tan cars com l'any passat, tot i que són cars, eh? Però val la pena, val la pena gastar-se en un oli bo.
No s'ha ajustat tant com us pensàvem, però bueno. A veure, sí, jo crec que el pagès té que tindre com a mínim un rendiment del producte que fa.
Els preus s'abarateixen, però la realitat és que la collita d'oli a Catalunya encara s'ha quedat curta per la sequera. En el cas de les Garrigues, menys de la meitat que un any normal. Això té les conseqüències que ens explicava el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
Tenim producte pel mercat d'aquí, pel que el servim tots els clients, però quan te'n planteges temes d'exportació, que ja els números són una mica mica més grossos, pues estàs molt limitat perquè no saps si ho podrà servir. Clar, això ens afecta molt amb aquest tema de no poder créixer cap als mercats exteriors, que són els que realment ens interessa, perquè allà hi ha molt valor afegit.
La fira, en tot cas, s'espera que torni a ser un èxit. Aquesta tarda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, inaugura la nova oleoteca, un espai pensat per oferir activitats com tastos d'oli, ara durant el certamen i durant tot l'any.
Són 2:15 de 2. Tarragona recorda que ara fa també 50 anys les primeres dones van ingressar al cos de la Guàrdia Urbana. Van ser 8 les que s'hi van incorporar i van haver de superar moltes dificultats tant dins com fora de la caserna, i avui dia, tot i els avenços per garantir la igualtat entre homes i dones, des del cos encara es treballa per millorar diversos aspectes. Anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tu has pogut parlar amb una d'aquestes dones que van fer el pas. Què t'ha explicat, Clara?
Doncs mira, es tracta de la Maite Roca, que va ingressar al cos amb 20 anys i va treballar fins als 63. Es va presentar les proves d'ingrés juntament amb 7 dones més. Alguns dels requisits per poder accedir al cos eren tenir entre 18 i 35 anys, una alçada mínima d'1,60 m i ser solteres o vídues. La coneguda com Secció Femenina de la Policia Municipal es va estrenar durant la cavalcada de la Nit de Reis, que la recorda així.
Vam sortir en un traje jaqueta, que allò era minifalda, amb botetes i un bolso, i vam passar un fred. Mare meva, va ser el dia dels Reis, que tenies que estar allí aguantant, però era horrible, eh?
Amb aquell primer servei, Tarragona es convertia així en una de les ciutats pioneres de l'estat on les dones entraven en aquest cos. L'actual intendent de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Manel Vázquez, destaca què va suposar la incorporació de la dona al cos.
Va ser un gran pas, en primer lloc, per el significat social, laboral, del fet de que la dona s'incorporava doncs, amb els mateixos drets que un home a treballar en l'administració, no? I especialment en l'àmbit de la seguretat.
Ja ens ha quedat clar que aquell primer servei van passar fred com a mínim, però com van ser, Clara, els inicis d'aquestes 8 dones aquí al cos de la Guàrdia Urbana?
A veure, ens hem de situar a mitjans dels anys 70, al final de la dictadura, quan la igualtat entre homes i dones era una utopia. En aquest context, aquells inicis van ser molt difícils i, de fet, un parell de companyes van acabar deixant la feina. Cobraven molt menys que els homes. A més, quan patrullaven, ho feien soles i sense arma, a diferència d'ells, que anaven per parelles, i, a banda, no podien anar ni en moto ni en cotxe. Però el més difícil va ser, òbviament, la relació amb els companys amb greus episodis de discriminació.
Quan vam entrar, els homes no volien estar amb les dones. Teníem por que si passava alguna cosa nosaltres no correspondéssim. Hi havia algun que deia, les dones aquí no tenen que estar rentant plats. A casa, cuidant el marit i coses així.
Aquesta discriminació es notava amb les feines que els assignaven. Els homes no els donaven feines que els homes no volien, com ara regular el trànsit de 8 hores diàries en un encreuament sense moure's, fes el temps que fes. En tot cas, la Maite, però, ha volgut traslladar un missatge a les noies que volen convertir-se en agents i a les que ja ho són.
Ui, que tinguin molta paciència i que procurin passar-s'ho dintre de tot bé, perquè suposo que elles estaran millor que el que pugui haver estat jo, i gràcies a això poden fer tota la feina que jo no vaig poder fer.
50 anys de les dones per primera vegada al cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
La pel·lícula El 47, a part de l'èxit cinematogràfic que aquest cada setmana podrien reconèixer els Premis Gaudí, ha visibilitzat la realitat de Torre Baró, un barri desconegut fins i tot per molts barcelonins, que ara comença a treure rèdit del fenomen. I al Catalunya al dia també l'hem volgut conèixer una mica més. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets, Montse, i què t'explicarà els veïns?
Doncs sóc a la parada final del 182, l'autobús que arriba fins a dalt de tot de Torre Baró i que arran de la pel·lícula l'Ajuntament ha batejat com parada Manolo Vidal. El 47, l'autobús que Vidal va segrestar, ja no arriba fins al barri, es queda a Canyelles, però Torre Baró està connectat des de fa anys amb transport públic i les reivindicacions dels veïns són unes altres. Voreres, millores a l'asfaltat dels carrers o el soterrament de la instal·lació elèctrica. José Manuel Romero, vocal de l'Associació de Veïns, ens assegura que la visibilitat que els ha donat la pel·lícula ha estat clau per desencallar negociacions que feia anys que arrossegaven.
Sí, sí que lo ha dado más fuerza, más echar para adelante. Y era el momento de pedir cosas, porque esto de la luz parecía que no se iba a conseguir. De momento se ha conseguido.
Però no tothom està igual de satisfet. He parlat amb força veïns que es confessen decebuts perquè s'esperaven que amb el 47 la vida a Torrebaró donaria un tomb radical i no ha estat així.
Aquí hubo muchísima atención cuando se hizo la película del 47, pero aquí ha terminado el 47 y es vergonzoso porque aquí no se ha hablado más, ni ha subido nadie más, ni han arreglado las calles, ni han arreglado nada.
Falta mucho por hacer, faltan muchas películas para que vean lo que es el barrio.
Hi ha gaire curiosos que arran de la pel·lícula s'acostin fins al barri per descobrir com és ara?
Aviam, el moment àlgid han estat les tres rutes guiades que ha organitzat l'Arxiu Històric de Nou Barris. S'ha quedat gent fora i ja estan estudiant fer-ne alguna més a partir de la primavera. Ha estat una oportunitat perquè gent com el Santos pogués explicar la seva versió del que va passar.
Estuve en todos los asuntos, en todos los metidos, en todos los fregados de... el señor Vidal, que Dios le tenga su santa gloria, porque aquel sí que fuera, era un gran hombre y un gran vecino, y me preguntan y contesto como la estoy contestando a usted, que si yo lo había vivido, que sí, claro que lo he vivido.
En canvi, el que pràcticament no es veuen són espontanis, turistes o barcelonins que pugin pel seu compte fins aquí. Després de l'estrena de la pel·lícula, només hi ha hagut un increment d'un 1% de les validacions als autobusos que pugen fins a Torrebaró. Més d'un veí creo que la raó és aquesta.
Pues si aquí no hay bares, no hay nada, ¿cómo va a venir la gente?
Aquí está todo esto muerto.
Aquí había un bar, se ha quitado, aquí había otro bar, tampoco, aquí está esto. Y no hay tienda para comprar, no hay nada, pues la gente, ¿cómo va a subir? Una mierda.
De manera que fins i tot per comprar pa cal baixar i molt. El desnivell des de la part baixa de Torrebaró a la més alta és de 175 metres.
Creix la colònia de flamencs que passa l'hivern al Delta de l'Ebre. Aquesta tendència positiva contrasta amb la baixada generalitzada d'aus en aquest parc natural a causa de l'assecament dels arrossars. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Un equip d'una quarantena de persones estan fent el cens hivernal.
Sí, sí, hi ha membres del parc, ornitòlegs, agents rurals i també molts voluntaris. Recorren les 30.000 hectàrees del Delta per comptabilitzar les espècies i també fer una estimació dels exemplars. Els resultats són el termòmetre de l'estat del parc natural i també serveix per a avaluar la seva capacitat per acollir ocells. Encara no tenen dades definitives, però el director del parc, Francesc Vidal, ha avançat que als flamencs cada vegada els agrada més passar l'hivern a les seves llacunes i badies.
Sembla que cada any va més i que, bueno, que troba aquí al Delta de l'Ebre un lloc doncs, adequat per a aquesta espècie. És veritat que des de fa molts anys s'està treballant en la seva conservació, no només al Delta, sinó que a tota la Mediterrània. No? A l'hivern no sol lliure més que a l'estiu. A l'estiu venen a criar i a l'hivern doncs, perquè troben aquí les condicions adequades.
Cal destacar que aquesta dada contrasta totalment amb una davallada del cens d'aus a causa de l'assecament dels arrossars. Des de l'any 2010, els productors d'arròs deixen sense aigua molts camps per combatre el calcopoma. Això, segons Vidal, provoca que les espècies que basen la seva alimentació en el que troben en el medi aquàtic triïn altres indrets per passar l'hivern.
Els 400 habitants de Sanaüja, a la Segarra, tenen des de fa uns dies biblioteca municipal. És un espai autogestionat pels veïns, perquè evidentment el municipi no es pot permetre tenir una persona contractada per estar a la biblioteca. I la pregunta, Noelia Casellas, és com s'organitza aquest equipament, doncs?
Bon dia, Marta. Doncs cada veí ha rebut una clau electrònica i ha pagat una fiança. Això els dona accés a la biblioteca, situada al tercer pis del casal. De moment, inclou també una petita ludoteca, un racó de lectura i taules per jugar o perquè s'hi puguin fer els deures, per exemple. I, com dèiem, la responsabilitat que tot vagi bé és dels mateixos usuaris i, si es volen endur un llibre, fer un préstec, són ells mateixos qui en fan el registre. Maria Casoliva és l'alcaldessa.
És un ajuntament petit, no podem pagar una bibliotecària ni una persona que estigui a recepció, ni molt menys. L'única manera és que fos autogestionat. Vale? Llavors poden accedir lliurement a l'horari que vulguin aquí a la biblioteca, sota la seva responsabilitat i tenint cura de tot l'espai i del material que hi ha disponible.
Habilitar la biblioteca tampoc ha estat fàcil. Ho han fet a través d'una subvenció de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, dels diners d'una rifa i d'adquisicions de segona mà. Els llibres els ha donat una biblioteca de Barcelona, però també hi ha aportacions dels veïns que celebren l'obertura de l'espai.
Ara, més que res a l'hivern, quan fa fred, sempre sortim del col·le i ens quedem amb els nens, doncs, brenen i juguen. I no teníem un lloc per anar perquè fa fred, no? I llavors, doncs, obrir una biblioteca i un espai així on els nens es puguin trobar entre ells, nosaltres també amb els pares, doncs jo crec que és una bona iniciativa.
Almenys ara tenim un regonet pels nens que els agrada la lectura i als pares també.
i si algun dia vols desconnectar o vindré a passar una estoneta així per tranquil·litzar-te, pots vindre aquí a llegir una miqueta o fer uns jocs.
Podem venir aquí a fer els deures amb les amigues i també a llegir un rato.
En el futur esperen poder entrar a formar part de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya i tampoc descarten instal·lar-hi algun ordinador.
Gràcies, Noelia. I 5 cooperatives socials i agrícoles de les Terres de l'Ebre s'han unit per impulsar projectes de repoblament. S'han unit en el macroprojecte Som Ruralitats. Josep Ramon Ruiz, quan es posarà en marxa?
Doncs el projecte començarà a funcionar amb una diagnosi de les oportunitats i serveis complementaris en favor de la vida comunitària dels municipis rurals que poden dur a terme i també gestionar les mateixes cooperatives. Fins al juny es faran grups i sessions de treball amb prop d'una trentena de cooperatives de les Terres de l'Ebre per dissenyar projectes viables econòmicament i amb un calendari d'actuacions. Neus Miró, sòcia fundadora de la cooperativa FITAS.
Serà doncs, com fer un diagnòstic de les cooperatives agràries en esta clau de veure quin és l'indicador d'envelliment, l'indicador de masculinització, l'indicador d'experiències en enxarxament, l'indicador de poder preguntar a les cooperatives, vos veieu, més enllà de prestar serveis agrícoles a puguem prestar serveis de cures al municipi.
Som Ruralitats compta amb una subvenció de 240.000 euros per desplegar aquest mapa.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Europe was at war, and I felt useless.
I hear you're the woman to see. El Centre de Fotografia Fotonostrum de Barcelona homenatja la reconeguda model i fotògrafa de guerra nord-americana Lee Miller amb una gran exposició de més de 120 imatges. La mostra que avui obre al públic coincidirà al març amb l'estrena als cinemes d'un biòpic sobre Miller protagonitzat per Kate Winslet. Explica'ns, Montse Mas.
Malgrat que l'exposició inclou algunes de les seves fotografies de moda, també com a model, la major part de la mostra se centra en els anys en què Lee Miller va documentar amb una mirada molt personal i des de la primera línia, les atrocitats de la Segona Guerra Mundial. Una etapa trepidant que la fotògrafa va viure apassionadament, com ha explicat el seu fill Anthony Penrose a Catalunya Informació durant la presentació de l'exhibició a Barcelona.
Va viure apassionadament i plenament aquell període. Era com si estigués feta per viure aquell moment. Treballava com ningú. Pensem que va ser probablement la primera, potser fins i tot l'única dona fotògrafa de guerra a Europa durant la Segona Guerra Mundial. N'hi havia d'altres, però no es van embrutar tant les botes com ella.
Moltes de les imatges que ara s'exposen a Fotonostrum apareixen recreades a la pel·lícula Lee, dirigida per Ellen Kuras i protagonitzada per Kate Winslet, que arribarà als nostres cinemes el 7 de març. Un film que, per Penrose, no podia ser més realista.
L'he vista 19 vegades fins ara i m'encanta. Penso que la Kate ha fet un retrat increïble de la meva mare. Les vegades que l'he vista, sobretot al principi, m'he sentit desconcertat perquè pensava, realment la meva mare ha tornat a la vida.
Aquesta és una de les últimes exposicions que Fotonostrum organitza a la seva seu del carrer Diputació de Barcelona abans de traslladar-se aquesta primavera al carrer Princesa, a tocar del Museu Picasso, on els responsables del centre esperen trobar més públic per a les seves propostes.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta Els contrabandistes de llibres de Daraia, una obra basada en fets reals sobre una biblioteca secreta a la ciutat de Daraia en plena guerra de Síria. Marta Vives.
L'any 2015, la periodista francesa Delphine Minouy va descobrir a la pàgina de Facebook Humans of Syria la fotografia d'una biblioteca secreta al cor de la ciutat de Daraia en plena guerra de Síria. Estava feta de llibres recollits als carrers després de cada bombardeig. El fet la va colpir de tal manera que va decidir investigar sobre aquell grup de joves activistes que va bastir una fortalesa de paper enmig del caos. Mercè Managuerra, de Dau del Sec, és la productora d'aquest muntatge.
Si aquests que van fundar la biblioteca no eren nois joves que els agradava llegir, no els agradava llegir, perquè només havien llegit llibres del règim. Per tant, ells van començar això com una intuïció, com un acte d'obrir-se una porta.
Interpretada pels actors àrabs Ilyas Elohani, Marwan Sabri i Jorge Yaman Serrano, i també Laura Rossell, que debuta amb aquest muntatge interpretant a la periodista.
La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història. És explicar el que va viure la Delfín, el que van viure ells, sobretot, i aquest missatge que crec que és molt bonic de com els llibres, com ella deia, no? Els llibres no ens salven de les bombes, no ens salven de la guerra, però ens ajuden a sobreviure i ens ajuden a creure en la humanitat.
L'obra s'estrenarà el 23 de gener a la Sala Tallers i es podrà veure fins al 9 de febrer.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. L'Espanyol obre aquest vespre la segona volta de la Lliga amb el primer partit de la 20a jornada que l'enfrontarà al Valladolid a Cornellà al Prat. Tau del Serra, bon dia.
Bon dia. Els castellans són un rival directe dels blanquiblaus en la lluita per evitar el descens, ja que l'Espanyol és tercer per la cua amb 16 punts i el Valladolid és penúltim amb un punt menys. Manuel González parla de quines poden ser les claus del partit d'avui per tal de sumar la victòria.
Per un equip com nosaltres estar ordenat és fonamental. No tenim el luxe de poder dir, mira, ens descol·loquem una mica, deixem tres jugadors enganxats a davant i que quan la robem podem atacar. No ens podem permetre això. Hem d'estar molt ordenats als 11, que els 11 respetin el pla de partit, i sense això és molt complicat que nosaltres tenim els partits d'endavant. Llavors, si això ho fem, estem molt més a prop de guanyar, com s'ha demostrat quan l'equip ho ha fet bé.
Fa uns minuts que el tècnic de l'Espanyol ha donat la llista de convocats, on la principal novetat és la presència del davanter de l'U Roberto Fernández, que fa dos dies va arribar cedit a l'Sporting de Braga. Aquest matí ja ha estat inscrit a la Lliga i més tard ha entrat a la convocatòria de Manolo González.
Bueno, un futbolista que es un perfil diferente a los delanteros que tenemos, finaliza francamente bien, tiene recursos dentro del área, tiene esa velocidad de ejecución también que es importante en un punta, y después no es un jugador que esté exento de trabajo, es un chico que trabaja, que compite bien, y que bueno, creemos que nos puede dar algo diferente y un plus a la plantilla aquí a final de temporada.
A la llista també són novetat Carlos Romero i Aguado i n'ha quedat fora el Francesc Cardona. Per aquest vespre s'espera la millor entrada de la temporada a l'RC d'Estàdium. Aquest partit entre l'Espanyol i el Valladolid començarà a les 9 del vespre i el transmetrem en directe al Tot Gira a la sintonia de Catalunya Ràdio.
L'Espanyol juga aquest vespre i el Barça ho farà demà al vespre al camp del Getafe.
Els blaugrana han fet aquest matí el darrer entrenament i ara fa uns minuts ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. Sapiguem-ne el més destacat, connexió amb la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia, Udal. Hansi Flick destaca el perill del Getafe, sobretot a nivell defensiu. És la segona millor defensa del campionat de Lliga i, de fet, fa quatre temporades que el Barça és incapaç de fer-li un gol al Getafe. Per això avui el tècnic ha explicat que prioritzen el nivell ofensiu del conjunt blaugrana. Un tècnic blaugrana que podrà comptar amb Andreas Christensen, ha rebut l'alta mèdica i veurem, en principi, si demà entra a la llista de convocats. A tot això, la roda de premsa amb diferents noms. El de Ronald Araujo, satisfet, diu Flick, amb el nivell que està oferint als entrenaments. Però també el de Ansu Fati. Compte perquè el tècnic deixa clar que ara la pilota està a la teulada del davanter de cara a aquest mercat d'hivern.
For me, it's always very important that I be honest with the players.
Per a mi sempre és molt important ser honest amb els jugadors i jo he estat totalment honest amb Ansu Fati. Per suposat, és la seva decisió. Hem parlat de diverses opcions i és la seva decisió com vulgui fer-ho.
It's his decision how he wants to do it.
I encara un darrer nom d'aquesta roda de premsa, el de Pedri. Ha explicat Flick que han canviat el pla físic de Pedri, que ara treballen des de la continuïtat en el joc, des de donar-li molts minuts al futbolista, que acumuli bé aquesta càrrega de minuts i que això li està permetent veure la seva millor versió.
I un apunt més de futbol, el Madrid Club de Futbol Femenino, no confondre amb el Real Madrid, serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa de la Reina, segons el sorteig que s'ha fet avui. Els quarts de final són a partit únic i es disputaran els dies 11, 12 o bé el 13 de febrer.
En bàsquet avui torna a tenir jornada d'Eurolliga al Barça.
La 22a, concretament. Els blaugrana reben aquest vespre al Palau l'Anadolu Efes de Turquia amb l'objectiu de sumar la quarta victòria consecutiva europea. El tècnic Joan Peñarroya destaca les virtuts de l'equip turc.
Un rival difícil, amb jugadors amb molta de talent, amb jugadors que han guanyat diverses Eurolligues i que comença una història diferent i ja no podem pensar en el partit anterior, sinó focalitzar molt en aturar i en fer el nostre lloc davant d'un rival com Efes.
El Barça-Anadolu Efes començarà a 3:15 i el transmetrem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I aquest matí s'ha acabat el Dakar 2025 i entre els pilots catalans que hi han participat destaca especialment l'actuació d'Edgar Canet.
El pilot de motos de la Garriga de només 19 anys ha acabat 8è de la General Absoluta i s'ha proclamat campió de la seva categoria, la de Rally 2.
Tothom deia que ja estava fet, però en veritat que faltava doncs, passar la línia de meta, que és una cosa que fins que no la passes no està fet i la veritat és que molt content, no? Quan he vist la línia de meta i ja he vist que la passava, la veritat és que no m'ho podia creure i que s'hagi fet realitat un somni.
El Vallèsà, a més, és el pilot debutant al Dakar que aconsegueix una millor classificació. La general en motos la guanya l'australià Daniel Sanders. En cotxes, la victòria ha estat pel saudita Al Ragi.
No t'ho pots perdre.
Estrena avui al Gran Teatre del Liceu, un dels clàssics de l'òpera, La Traviata, de Giuseppe Verdi, amb un repartiment encapçalat per la soprano Nadine Sierra i pel tenor mexicà Javier Camarena, dos intèrprets, per cert, molt estimats pel públic del Coliseu de la Rambla. Aquest famós brindis de La Traviata és un dels moments més esperats de l'òpera italiana, basada a l'obra de La Dama de les Camèlies, d'Alexandre Dumas Fill. Es representa La Traviata al Liceu fins al 2 de febrer. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.